Totes les setmanes ens acompanya l'Enric Domingo Bé a reflexionar, sí, sí, a reflexionar sobre la indústria turística i no sobre qüestions personals. Ell dins de l'espai de Comunicatur fa una reflexió sobre alguna d'aquelles qüestions que tenen a veure amb el món del turisme. Enric Domingo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
De què parlem avui?
Avui parlarem de la nova directiva de viatges combinats que impulsa la Unió Europea, que de fet ja l'ha donat per acabada, ja ha passat per tots els tràmits, i que ja ha començat a crear una mica de rebombori entre el sector. Ha actualitzat la directiva, que era de l'any 90, i en aquesta remodelació de la directiva, o aquesta posada al dia de la directiva, el que ja són, com no podia ser d'una altra manera, més drets pels consumidors.
I quins són els punts que canvien substancialment i que faran que els consumidors tinguin uns millors viatges combinats?
Bueno, mira, jo crec que la qüestió, hi ha diverses qüestions bàsiques, però una de les qüestions principals és que al final el que busca aquesta directiva és que hi hagi un responsable del teu viatge i que hi ha algú que se'n faci responsable.
És aquella discussió eterna de qui és el client en cada moment,
sí,
del viatge.
El client és de l'agència.
Punt. Ja s'ha acabat allò que mentre voles de la companyia,
no,
mentre
no.
Va amb un creuer del vaixell...
La directiva ho deixa molt clar. Llavors, deixa molt clar, i a més hi ha un document que està molt clar, que és que si hi ha un viatge combinat, aquí... No ve a dir que la responsabilitat última té l'agència, però sobre l'agència recau molta part de la responsabilitat. I això les agències, diguem-ne, els molesta, perquè ells diuen que les aerolínies tenen menys responsabilitat que les que se li otorguen a elles, i se senten una mica molestes. De la mateixa manera que també se senten molestes els hotelers, perquè els hotelers se'ls pot acabar considerant també viatge combinat o serveis de viatge, que en diuen, quan ells ofereixen serveis complementaris als clients, com els transfers, els lloguers de serveis, vendes d'entrades, etc., que podien acabar quedant inclús així perquè és la combinació de... sota unes determinades circumstàncies de serveis de viatge, i això es podria considerar dins d'aquesta directiva de viatges combinats. Jo crec que el més important, és dir, jo crec que el més important d'aquí, hi ha una cosa que jo tinc una anècdota personal que m'agradaria explicar i que en certa manera reflecteix quina ha de ser la responsabilitat de l'operador que t'està venent el viatge. Jo en un viatge que vaig fer per Noruega amb un creuer, em vaig trobar que el vaixell que havia d'agafar, en el punt que l'havia d'agafar, no arribava perquè va tenir una avaria. I quina va ser la meva sorpresa, amb el meu escàs noruec, com pots comprendre, que surto de l'hotel, agafo un taxi per anar al port i li dono el moll, li dono tot, i quan arribo no hi ha res. No? A mig de la matinada no hi ha res. L'oficina era una oficina molt petita de la companyia, i estava tancada, de la companyia naviliera, i llavors un es troba allà enmig amb el seu bitllet, amb un vaixell que ha desaparegut.
I ara què fem?
I ara què fem, no? El que havia passat és que el vaixell s'havia espatllat, s'havia quedat amb un port abans, o amb una escala abans, i la companyia estava localitzant els viatgers per donar-li referència i per donar-los també l'oportunitat d'agafar un vol interior que portava al port on estava el vaixell. Però la companyia responsable del meu viatge, com era Setmana Santa, estaven de vacances. I la companyia...
Intentava trobar
per avisar-me a mi, clar,
perquè
m'avisés, i ningú va poder-me avisar, perquè la persona, és a dir, l'organització, l'organitzador de l'agència que m'havia d'avisar, no hi era perquè estava tancat per vacances. I això és una mica el que intenta, per exemple, aquesta directiva evitar. És a dir, una de les coses que posa de manifest és que sempre has de tenir un contacte en cas d'emergència que et pugui respondre i que es pugui resoldre.
Si tu tens gent voltant pel món, això era una cosa que al final no tenia un final dramàtic, però que poden haver-hi altres situacions que cal trobar el viatger de seguida. Clar.
Exacte. Llavors, una mica amb aquesta línia, el que es demana en aquesta directiva és que els operadors dels viatges hauran de cobrir les despeses de 3 nits d'hotel, fins a 3 nits d'hotel, els clients que no puguin tornar al seu país després d'algun esdeveniment imprevist. Si és una catàstrofe natural o hi ha un atemptat terrorista o una cosa d'aquest tipus i no poden sortir immediatament quan estava previst per anar-hi, l'organitzador s'ha de comprometre a fins a 3 nits, fins que siguin repatriats d'una manera o d'una altra. O també una de les coses que en aquests últims anys s'ha posat molt de moda, que és pagar per endavant el viatge, i llavors quan arribes al final t'acaben ajustant el preu del viatge perquè igual ha pujat el preu del combustible per quin sector es pugui ser. Només a un client que hagi fet això només se li podrà recarregar si el preu del viatge ha pujat més d'un 8%. Si ha pujat menys és l'operador,
és
el que ha d'assumir aquest risc en certa manera. I de la mateixa manera es demana que si tu pots pujar preu, si els costos t'han baixat, també li baixis al client al final. És a dir, hi ha tot aquest seguit de mecanismes que el que procuren és protegir els viatgers amb un seguit de circumstàncies. Que tu puguis canviar el viatge en un moment determinat al nom de la persona, perquè tu no hi pots anar, però li pots cedir el viatge a un parent teu, a un amic teu, en un moment determinat. Això és una cosa que també es contempla. O que tu puguis rescindir el contracte en el moment que tu vulguis. Admeten que hagis de pagar una taxa, admeten que hagis de pagar una penalització, però que ho puguis fer i que no hagis de perdre el viatge. En definitiva, el que s'intenta és protegir l'element més feble diguem-ne, de tota la cadena turística que acaba sent el viatger, que acaba sent el turista i que moltes vegades se sent desemparat o se sent amunt o tot o res, no? I si em permets és una mica, és començar a trencar algunes coses que sempre han estat falses. És a dir, quan un signa un contracte ha de ser, sempre, no pots modificar el contracte comercialment, no és una cosa entre empreses. Quan ets client et posen un contracte i ho prens o ho deixes. Et passa també amb els bancs, vull dir, tu vas a fer un compte corrent i has de metre tot aquell llistat de coses. És molt difícil que tu puguis negociar una cosa d'aquestes. I és important protegir els clients i en aquest cas els turistes amb aquesta línia.
I aquesta directiva és una normativa que s'ha de seguir?
S'ha d'aplicar a les legislacions nacionals en el període de 2 anys. Com totes les directives tenen un marge i llavors les legislacions dels diferents estats han d'incorporar totes les línies que marquen la directiva. La directiva marca molts punts. No serà una cosa molt, molt difusa que depèn de quin país pugui fer-ho.
És molt clara.
El que passa és que les empreses, com en el seu moment el tema mediambiental, el que han de fer és canviar una mica el paradigma de com funcionen, entendre que el client és el centre del seu negoci i, per tant, és un repte per reestructurar, per reinventar-se, per ser més eficients, i és allò que et porta a la teva empresa a que puguis reeixir com a empresa. Si una empresa no accepta aquests reptes, si és resistent a aquests reptes que et planteja la societat, al final les empreses, lògicament, acaben desapareixent perquè no s'adapten als temps que toquen.
Molt bé, doncs alerta a viatgers respecte a aquesta directiva amb un plaç de 2 anys aplicada a tots els països de la Unió Europea i és una directiva que beneficia, evidentment, a l'usuari del producte turístic, en aquest cas dels paquets combinats. Enric Domingo, la setmana que ve més?
Més, sempre més.
Vinga, doncs apa, vés reflexionant, mentretant.
Adéu-siau.
Adéu.